A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
De fet, el premi, per dir-ho bé, és la medalla de plata 2023 pel Blanc de Neu 2022, per l'anyada del 2022, produït per Llívins, que Llívins és aquest celler ubicat a Llívia, a la Cerdanya, que, com saben, és el projecte que neix de l'ànima, de la idea de dos sitgetans, de l'Anna Baqués i de la seva parella Isaac Rigau, que jo dic que és sitgetà perquè, clar, al final viu a Sitges, té dona sitgetana, filles sitgetanes, per tant, ja és sitgetà. Molt bon dia, què tal, com esteu?
Hola, molt bon dia.
Hola,
bon dia, Anna. D'entrada, enhorabona per aquest superpremi que deia jo, em sembla que és més important fins i tot del que nosaltres podem dir ara, no? Clar, probablement no estem gaire basats als que no estem en la matèria o en el sector, els premis en l'àmbit de la viticultura, en l'àmbit del vi, però fins a quin punt, Isaac, aquest premi és important?
Bueno, doncs per nosaltres estem superagraïts pel premi i, evidentment, doncs molt contents i satisfets. És important perquè nosaltres el projecte de Llívins és un projecte molt petit, molt jove, que vam començar a plantar aquests ceps el 2012, i des d'aleshores que hem anat fent les diferents anyades a partir del 2017, doncs les diferents baremes amb els diferents vins. És un projecte molt jove, en una zona nova, on no hi ha una denominació d'origen. De fet, som l'únic celler doncs, a la comarca de la Cerdanya, amb una viticultura ecològica, d'alçada, i que el fet d'elaborar vi allà és insòlid. I arran d'això, doncs, molta gent no ens col·loquen en el mapa. Nosaltres vam decidir apostar per aquesta varietat, el Sauvignon Blanc, i nosaltres convençuts d'intentar fer any rere any doncs, el millor producte des de la vinya, finalment doncs, presentem aquest vi a concurs. És un concurs internacional que agrupa tots els vins únicament d'aquesta varietat, del Sauvignon Blanc.
Que no són ni un ni dos, són més de 1.200 vins.
1.200 vins hi havia en aquest concurs de tot el món, de 20 països diferents, i es va celebrar aquest any a Sud-àfrica. I la bona notícia, i estem supercontents, doncs, que de tots aquests 1.200 vins doncs, hem rebut la medalla de plata. I per nosaltres això és un reconeixement objectiu, si vols, en aquest vi, en aquest producte, a la nostra comarca, al nostre celler, de tot aquest treball, de tot aquest esforç, i de situar també el que és Llívia, el nostre celler, en el mapa vitivinícola del món. Uh-huh. I això és una passada.
Uh-huh. Òbviament és un impuls, no? Com tots els reconeixements, és un impuls del projecte. Anna, Sauvignon Blanc, perquè el vi està fet... O sigui, aquesta és la varietat que vau triar, no? Recordo que ja ho vau explicar, que vau triar quan vau començar a plantar, no? Les vinyes, els ceps a Llívia, vau triar que fos Sauvignon Blanc. Per sí. Què Sauvignon Blanc?
Primer, abans de la plantació, vam fer l'estudi agronòmic, o sigui, mirar les condicions que teníem en aquella terra, les temperatures que arribaríem, bueno, tot l'estudi de plantació de vinya, i ens donaven diferents opcions de varietat de raïm. El Sauvignon Blanc normalment no es planta en alçada. Ens donava més Riesling, ens donava Jägerstraminer, altres varietats que ja es planten en alçada. Però també hi va haver un factor, entre que jo sempre dic romàntic, que a nosaltres dos ens agrada molt aquesta varietat i l'havíem conegut en diferents punts de regions vitícoles del món, vale? Tant a França en diferents alçades, a Nova Zelanda, a Alemanya, uh-huh. Vale? Però mai en alçada. I vam dir, i per què no? I també va ser com una miqueta una aposta, un desafiament nostre de dir... Uh-huh.
D'una varietat que us agradava, no? I era com un repte. Clar, jo no sé fins a quin punt, arribat ara aquest moment, no? Que us donen aquest premi en aquest concurs mundial de Sauvignon, és com, d'alguna manera, reafirmar que va ser una bona decisió, no? Una tria, que m'imagino que, no es va, que com bé deies, no es va fer d'un dia per l'altre, no? Hauríeu debatre moltíssim, fins i tot hauríeu preguntar, no?
Sí,
i d'alguna manera això referma, no?, de dir... La vam encertar, havia de ser aquesta la varietat, no?
Sí, doncs sí, estem... Sí. Perquè ja hem tingut dubtes, de vegades, perquè, per descomptat, una vinya fora de regió vitícola i amb aquestes alçades, a vegades hem tingut baixes de ceps que se'ns moren, doncs, i hem hagut d'investigar o demanar ajuda a centres d'investigació, tant l'IRTA com l'INCAVI, de per què se'ns moren. Hem estat també provant si posàvem terra a sobre, bueno, perquè les temperatures, les arrels, encara que no treballin tant a l'hivern, doncs també tenen afectació a la temperatura. Però no, no, després d'aquest reconeixement diem, bueno, doncs va, no ens vam equivocar ni vam ser tan...
Anem per bon camí, no? Sí. Anem per bon camí. Isaac, deies abans, clar, això també ens ajuda o ajuda a posar en el mapa, no? En aquest cas, Llimins, Llívia, la Cerdanya, no? Com a, uh-huh. com a una terra productora de vi, no? En aquest cas, del vostre vi. Jo no sé si aquesta és just la part en el que ara el projecte és la que toca esforçar més, o d'alguna manera esteu veient que és una part també molt difícil, perquè clar, comenceu pel producte, no? Comenceu fent el producte, però clar, després tot això s'ha de donar a conèixer, no? I no sé fins a quin punt tots aquests premis i tot plegat formen part també d'un projecte, no? D'un camí marcat per, d'alguna manera, volem que la gent conegui que fem aquest producte, no?
Sí, evidentment, el camí no sabem on acabarà, sabem on comencem, però no sabem quin serà el destí final. No? Nosaltres, la nostra idea és, òbviament, com deia l'Anna, doncs fer un vi nostre que representi les nostres arrels, les nostres voluntats, les nostres preferències, i a partir d'aquí doncs, el fet de fer-ho a la Cerdanya forma part una miqueta del nostre ADN. És un repte, sí, evidentment ho és, però també és una cosa que va molt vinculada a el que està passant ara climatològicament, uh-huh. no? Canvis climàtics, entre d'altres, doncs són molts els elaboradors que també que estan buscant alçada per buscar més frescor, més acidesa, més longevitat en els vins, i nosaltres la nostra feina seguirà sent com fins ara, doncs, molt de mica en mica, no pel fet de tenir ara una medalla o aquest tipus de reconeixement, començarem aquí a fer les coses o pensar-les d'una forma diferent. Seguirem ben fidels a les nostres maneres de fer, als nostres principis. Nosaltres, el nostre objectiu és d'anar creixent, sí, però molt, molt, molt de mica en mica. Però al final tenim una manera de pensar i de fer les coses que ens impedeix també canviar radicalment d'un dia uh-huh. per l'altre.
Pas a pas, no? I poc a poc i bona feina, no? Això. Que diuen?
Sí, i per descomptat, que ens ajuda molt, tal com tu dius, a donar a conèixer un producte que ja fem amb els nostres principis. Estem molt contents de fer un vi que ens hagin reconegut un comitè professional com a bo, però per nosaltres el que ens omple de moltes vegades és quan et trobes algú pel carrer o algú que l'ha tastat o t'envien un... Ens agrada el teu vi. Ostres, això per nosaltres també és... Forma part del projecte, no? De que la gent li agradi i puguem arribar nosaltres a una comunicació de qui el veu.
Mm-hmm. Clar, perquè vosaltres com vau arrencar amb aquest projecte, ara deies, els ceps els van plantar el 2012, no? Per tant, sí. ja fa uns quants anys. Ja en aquell moment va ser un projecte pioner, no? Perquè no hi havia viticultura alçada aquí, no existia. Però no sé si encara la gent es sorprèn, i fins i tot gent del sector, si encara quan ho expliqueu i dieu, no, nosaltres tenim unes vinyes i un celler allà a la Cerdanya, sí. a 1.225 metres, sí. no?, d'altura, i plantem sí. aquest vi. Si encara ara us diuen, què dius, en sèrio, de debò?
Sí, la veritat és que ara la gent se n'adona realment una miqueta del per què de tot plegat, no? Perquè portem 2 o 3 anys molt durs a nivell climatològic aquí, uh-huh. i la gent ho està patint molt, i aleshores ara és com si entenguessin el per què nosaltres aleshores vam prendre aquella decisió. Tampoc la vam prendre, sincerament, arran del canvi climàtic. La vam prendre, vam voler plantar allà perquè les nostres arrels estaven en allà i volíem tirar cap allà dalt. Però sí, és evident que ara doncs, ja no és tan sorprenent, si vols, però aleshores nosaltres amb els companys aquí del sector deien que si esteu bojos, evidentment no és... Ni de bon tros el més fàcil, és una viticultura molt difícil, molt lenta, de molt poc rendiment, però sabíem on anàvem, més o menys, i és per això que seguim i seguirem.
Clar, i deies, no va ser, és a dir, no va haver o aspectes climàtics que ens van fer prendre aquesta decisió, no? Va ser aquest amor a les muntanyes vostres, uh-huh. que sabem, no? I aquest amor també pel vi, per tot el que representa, però, ostres, sense voler, és com que fa la sensació que el camí va cap aquí, no? És a dir, que el futur va cap aquí. I no sé si des del propi sector també ho veieu. És a dir, si veieu doncs, que hi ha interès en que això que vau fer vosaltres i que us deien esteu bojos, com aneu a fer aquest projecte, no sé què, si de sobte ara hi ha més gent i altres persones que s'hi dediquen o professionals que diuen, no, no, és que això va cap aquí.
Sí, de fet, ja hi ha altres viticultors, o sigui, nosaltres som l'únic celler de la Cerdanya, però hi ha altres vinyes, altres empreses més grans i més recorregut històric en altres zones vitícoles que nosaltres, que ja tenen vinya a la Cerdanya, i altres cellers més grans que ja estaven fa anys també fent proves i fent plantacions grans, més grans que la nostra, en altres valls del Pirineu, d'acord? També nosaltres, quan vam plantar i allò que et deia que vam fer l'estudi agronòmic, ens vam emmirallar molt a una vall dels Alps que es diu la Vall d'Aosta, que també és l'única vall de la serralada dels Alps que té unes condicions molt semblants a la Cerdanya. És l'única vall que va d'est a oest, i la Cerdanya també va d'est a oest. Això ja ens donava una garantia molt gran d'hores de sol, d'amplituds tèrmiques, bueno, doncs tot això, que no és allò que vam plantar perquè volíem anar allà.
Sí, no va ser una nedadolla d'aquests dos que els diuen, ens agrada el vins, agrada la muntanya, anem a posar aquí unes vinyes, eh? No, això, ho vau estudiar
ho
molt,
eh?
Una mica,
ho va ser una mica. A l'inici tothom, els companys del sector, però què feu? Quines ganes de complicar-se la vida, no? Però des del bon inici que vam començar a plantar-ho i a dur a terme el projecte, sí, és cert que també som com uns petits conillets d'Índies, no? Tenim des de la Unió Europea, que està involucrada en un projecte conjunt, a nivell autonòmic també, a nivell nacional, doncs diferents administracions que ens utilitzen, i nosaltres aprenem molt d'ells també, treballem conjuntament en veure com evoluciona la viticultura alçada, com els afecta les temperatures, els canvis climàtics, en un entorn, que és el de la alçada, doncs que no estem acostumats a plantar vinya. I aleshores és molt bonic, és doblement gratificant, no només el tenir un projecte jove, nou i propi, però alhora també que sigui algú transgressor per
disruptiu,
tothom, no?
Disruptiu,
i que tots n'estem aprenent.
Sí, perquè hi ha tot diferents equips d'investigadors i científics que venen a recollir dades allà. Ah, nosaltres, estem dins de diferents projectes d'investigació, tal com diu l'Isaac, un amb l'IRTA, que és a nivell europeu en diferents zones vitícoles, un altre amb l'INCAVI a nivell de Catalunya, un altre amb el Departament de Geografia... amb l'Institut Cartogràfic, que tenim, que han posat diferents estacions meteorològiques amb vinyes d'alçada en diferents punts de Catalunya, i amb un altre també que fem conjuntament amb Rioja, Itàlia i França, on ajuntem dades i aquest equip és qui les valora, ja que nosaltres podem fer moltes coses, però no podem arribar a fer les valoracions que poden fer investigadors.
Clar, perquè al final com es treballa en un projecte en el que el factor climàtic és tan important i alhora estan canviant, no? És a dir, i com ha canviat també la vostra manera de treballar des que vau començar fins ara degut a aquest factor, no? És
molt.
A dir, no sé, ha canviat molt, Anna?
Molt,
sí,
molt,
moltíssim.
Molt.
Sense voler ser alarmistes, però per exemple aquí les zones baixes com el Penedès, la barema s'ha avançat ben bé un mes. I aleshores això, no vull ser alarmista, de nou ho dic, però realment és un canvi important en molt poc temps, i aleshores avui en dia tot el que ja no només la viticultura, a nivell d'agronomia ens estem plantejant molts canvis a nivell de varietats, de com plantar, del tema de les aigües, i és realment complex. I és per això que el fet de plantar en alçada doncs, ha generat tant interès i a la recerca una miqueta de tenir aquestes dades que fins ara no existien. I aleshores això ens ajuda tant a les administracions, a tot el que és el desenvolupament del sector vitivinícola, a nosaltres, òbviament, també, i és doblement gratificant en aquest sentit.
I també agafar... Com hem après, que em preguntaves? A base de cops, Carola. Moltes vegades ha sigut d'equivocar-nos i tornar a fer. I aleshores, clar, nosaltres diem, si hi ha més gent que plantarà en alçada, doncs que aprofitin la nostra experiència, els nostres errors, no? Perquè anem comès i hem hagut de tirar enrere, tornar endavant, i per això també amb els altres viticultors que estan allà a la Cerdanya ens trobem, tenim una bona relació, compartim, i fins i tot fa un parell d'anys allò que vam fer una trobada allí dins de tots els... tant la banda francesa com la banda catalana coincidia moltíssim amb molts problemes que tenim. I el canvi climàtic el que ens ha provocat des del principi cap ara és un increment de la freqüència dels fenòmens extrems, com poden ser més pedregades, menys aigua, més gelades, o sigui, és els extrems han incrementat la freqüència i en la durada del temps. O sigui, abans teníem molt present que a l'agost ens podia caure una o dues pedregades. Pensa que ara comencem al maig, amb aquelles calors com l'any passat, i a l'octubre encara ens va caure alguna. Val?
Clar, vosaltres que esteu, que d'alguna manera que viviu tots aquests canvis d'una manera tan diària, no?, i tan evident, i que fins i tot heu de modificar la vostra manera de treballar degut a aquests canvis... Clar, deia abans l'Isaac, no vull ser alarmista. I queda clar que no hem de ser alarmistes, però també hem d'explicar les coses, no? I de vegades, en el dia a dia, no?, en les nostres ciutats, en els nostres municipis, sí que te n'adones, perquè surts a fer un vol per aquí les vinyes i ja te n'adones, que a l'agost es talla tot, que s'ha de baramar tot, perquè abans era el setembre, no? És a dir, sí que te n'adones, però moltes vegades ens passa desapercebut, no? I no és fins que de vegades doncs, tens converses això amb gent que està, que cada dia hi treballa, que de sobte és com que t'obliguen a reflexionar i dir, compte, que això compte, està anant compte. Molt ràpid,
Com la gestió de l'aigua. Sí. La gestió de l'aigua a l'agricultura fa bastants mesos que ja tenim restriccions, ja tenim problemes, i dius, ostres, com és que fins ara a les ciutats no hem començat a tenir, i als pobles, restriccions, no? També és una llàstima aquesta desconnexió, moltes vegades, del món rural que ens alimentem tots i el món del dia a dia. Doncs una miqueta més de conscienciació, potser podríem compartir més els recursos, no?
Que, de fet, d'alguna manera és aquesta connexió que ells no volen perdre i no han volgut perdre mai, i que la mantenen també gràcies a Llivins, no?
Sí, i tant. I tant,
que això us permet tenir sempre aquest peu, no?, a terra, no?, sí. I que dius, aquí de vegades se'ns obliden les coses, no?, fora que això no sigui una gran ciutat, no?,
però
el fet de tornar allà, no?, és com de sobte et diu, és com un recordatori,
sí,
no?, de...
Sí.
D'aquí és d'on venim, no?, d'això, d'aquí és l'origen, anem a reflexionar. Com ha crescut Llivins en aquest temps? Perquè ha crescut també, és a dir, vosaltres vau començar amb menys hectàrees, no?, ha anat creixent,
sí.
Sabem que a poc, no?, abans ho deia l'Isaac, nosaltres som de poquet a poquet, però ha crescut.
Com bé dius, molt a poc vam fer la primera plantació el 2012 amb els primers ceps a la vinya que tenim, que és productiva a dia d'avui. Després, el 2020, i gràcies també a uns drets de plantació adquirits per de l'avi de l'Anna...
Bueno, la vinya que hi havia aquí a...
Sí?
Sí, aquí a Sitges, per plantar vinya necessites uns drets especials, unes autoritzacions de plantació, d'acord? I no les aconsegueixes així com així, ni es poden comprar normalment. Aleshores, com que es va arrencar la vinya d'aquí a Sitges, doncs la superfície que estava aquí a Sitges ara està en una nova vinya a Llivins.
Val. És a dir, es pot traslladar a la superfície.
Sí, dins de comunitat autònoma.
D'acord.
Això va ser el 2020. El 2021 també i coincidint amb un projecte de recerca, vam fer una plantació experimental en la qual estem estudiant i fent un seguiment agronòmic i posteriorment enològic de tota una sèrie de varietats recuperades a tot el que és l'eix del Pirineu. Varietats noves, també buscar una miqueta l'incidència al canvi climàtic, com s'adapten en alçada... després valorarem, no?, enològicament com funciona. Això des del punt de vista de lo que és la vinya. Després també hi ha conseqüència del Covid, doncs vam veure molt d'interès a nivell del turisme, doncs a conèixer més què és el vi, d'on ve, com es conrea, com es treballa, i aleshores vam obrir el nostre espai Wine Corner, que és l'espai de degustació dels nostres productes. I també tenim en ment un projecte molt bonic que ens omple molt, que és el de treballar en un centre d'interpretació de vinya d'alçada. És a dir, tot el que deia l'Anna, de tots aquests reculls de dades estadístiques, d'experiències, de cops que anem acumulant, doncs poder-les compartir a través d'un centre d'interpretació, en el qual ja a dia d'avui doncs, venen escoles locals d'allà de la Cerdanya, els expliquem què és un cep, què és una vinya, tot el procés d'elaboració, i si ens agradaria, doncs, mica en mica, doncs, anar tota aquesta tasca de divulgació, doncs, anar-la desenvolupant i també tornar a posar a lloc on creiem nosaltres que el sector primari també es mereix estar, no? A més, en una zona, bueno, diria com en totes, on el sector primari està tan perseguit. Sí.
Uh-huh. I maltractat, no? Probablement, sí. Fins i tot podríem dir, pertany a una comuna... I és que en el vostre projecte hi ha com molt lligada tota una part divulgativa, no? I sí. Vosaltres treballeu molt aquesta part divulgativa. I no sé si la treballeu perquè... I, òbviament, és perquè hi creieu profundament, no? I considereu que així ha de ser. Però sí, també... noteu que hi ha una demanda i un interès, és a dir, cada vegada més hi ha, o sigui, la gent tenim més ganes de dir, ostres, m'agrada aquest vi, jo vull saber d'on ve aquest vi, qui el fa, com el fa, i no sé si també això és una demanda creixent, no?
És una curiositat a nivell de consumidor que ens aporta molt a nosaltres perquè també t'obliga o et poses el repte de poder explicar com treballes el teu dia a dia en paraules per a tothom. Que això no sempre és fàcil. Parlar amb un altre tècnic sempre és més fàcil que amb el...
Us enteneu, no? Exacte. Tecnicisme.
Sí, i tal com diu l'Isaac, ostres, no només els adults amb curiositat de com es fa aquest vi, per què m'agrada o per què no m'agrada, per què està rotulat així, quin procés hi ha, sinó també a nivell de les escoles, com ha dit l'Isaac, doncs, com que hi ha tants paràmetres en una vinya i en un celler, hem arribat a generar un crèdit de síntesi, ¿vale? Uh-huh. Perquè no només és explicar i que vinguin a veure la vinya i això, sinó se surten amb matemàtiques apreses, amb meteorologia, amb anàlisis de dades, amb l'assignatura de medi, bueno, matèria de medi, perdó.
Sí, sí, i amb aquesta manera d'estudiar ara que tenen, no?, els centres educatius, sí. Que és molt en projecte, no?, i molt al territori, no?, de fent, sí. Diguem, no? No tant que t'expliquin com es fan, sinó ho faràs tu, no?, i ho veuràs tu com es fa i tot plegat, no?, que sí. És com molt...
Jo, si em permeteu, també, aquestes ganes de divulgar és per poder compartir aquesta responsabilitat que hi ha. És a dir, quan anem al lineal i veiem una ampolla de vi uh-huh. o de qualsevol altre producte envasat, no tothom sap d'on prové i com s'obté aquest producte, no? I jo crec que aquí és on ens agrada molt aquesta tasca, aquesta vessant divulgativa, perquè en som molt responsables i molt conscients de d'on ve tota la feina que hi ha, però... no ens ho podem quedar per nosaltres, jo crec que seria egoista, jo crec que és molt bonic, ens ho passem molt bé i ens agrada el compartir-ho, l'ensenyar a la gent d'on ve, tot el que comporta, no? Des de darrere un bistec o darrere un litre de llet o darrere un litre de vi, no? Jo crec que és el que comentàvem abans, una responsabilitat global i que tots en siguem més conscients una miqueta de tot plegat, no?
És habitual aquesta responsabilitat en el sector?
Bueno,
ara li fem la pregunta.
Fa molts anys que es fa enoturisme, fa sí, molts anys sí. Que es fa recerca, fa molts anys que es fan... Bueno, per exemple, al nostre sector vitícola sí. Realment hi ha molta divulgació, hi ha molts articles, hi ha molts programes especialitzats en el tema, perquè també és un producte que és més fàcil, no? Uh-huh. El sector agroalimentari, que estem dins el sector... Sí que hi ha altres potes d'aquest sector que no tenen tan fàcil la divulgació. Un escorxador doncs, no sí. És tan agradable, no?, una visita. O, no sé, altres... O
sí, sí,
granja.
Altres àrees que... Mm. És a dir, que és agraït, diguem, que és un sí. Sector que després té aquesta vessant més agraïda, no?, sí. Que fa agraïda aquesta part divulgativa, no?
Sí, totalment, sí. I nosaltres tenim... una gran eina com són les xarxes socials que també tenen punts positius i aquest n'és un que nosaltres sense masses recursos econòmics de divulgació podem arribar a molta gent i qui vulgui doncs, pot llegir o pot venir, li expliquem en directe, no perdem mai el contacte amb la gent directa, però uh-huh. Gràcies a les xarxes socials hem arribat a gent que impossible, que no ens ho pensàvem.
Que hagués estat molt difícil, no?, sí. poder arribar.
Clar, aquest... perquè una revista científica especialitzada, ja fa molts anys que existeix uh-huh. La divulgació. No som pioners amb això.
No, queda clar, però sí que és veritat que aquesta divulgació a peu de carrer, no?,
sí.
I sobretot que arribi el consumidor, moltes vegades la que també la fa interessant. Ja ho sabem que diguem, dins el sector deu haver molt d'interès,
sí,
no?
Sí, jo però crec que final... és una tendència també global, no?, que la gent cada cop es preocupa més pel que menja, de com està fet o com vesteix i de tot plegat,
no? I això condiciona? Condiciona? No sé si a l'hora de treballar, de fer el producte, si us condiciona el fet de saber que... que la gent vol saber, no? És a dir...
No, nosaltres, de fet, estem agraïts, perquè obrim... Jo sempre ho dic, el celler és com una gran cuina. En lloc d'olles tenim dipòsits o barriques, no? I sempre l'hem tingut oberta. No... Realment, fa anys que les bodegues i els cellers sí que eren com una cosa molt secreta, no s'entraven, no s'obrien visites, però això sí que tant l'Isaac com jo hem tingut la sort de poder viatjar a altres zones vitícoles del nou món, val, que en diem, com Austràlia, Sud-àfrica, Nova Zelanda, i allà sempre han obert molt més les portes, no han sigut un secret. I de vegades fins i tot ens ho diuen, és que aquesta bodega sembla Califòrnia. A Cerdanya, no? Per l'estructura, per la manera que tenim d'ensenyar tot. No,
sí, o aquesta transparència, no? Que és veritat, sí. que s'ha traslladat també a molts altres mons, perquè ara també ho veiem en grans restaurants, no? Que tenen aquestes cuines obertes on
totes
veus
obertes.
Tot, cada pas que fa cada un dels cuiners o d'algun del que manipula el menjar.
Sí,
no?
I al final a nosaltres, que tenim la sort d'elaborar aquest vi, de criar-lo des de que neix, doncs per nosaltres i per tothom és un orgull poder ensenyar el teu producte en tots els seus... totes les seves fases d'elaboració, no? I és per això que sempre es diu, no?, que darrere d'un vi hi ha una història, o darrere qualsevol producte hi ha una història, doncs que millor que poder-ho compartir, que poder-ho ensenyar.
Uh-huh. I, de fet, un dels... També vam gestionar des de fa un any o dos el Biosphere. Uh-huh. És un segell que ens ajuda precisament a certificar o a mostrar el que fem. Perquè ja ho fèiem abans, o sigui, quan hem gestionat aquest segell ens han dit, home, és que no heu d'imposar, no heu de canviar res. No, podem millorar i podem fer més coses, eh? Carola, no estic dient que
queda clar,
sigui
queda clar.
Un projecte acabat.
Però que no heu hagut d'introduir cap requisit, no. Que us demana el Biosphere, perquè ja ho fèieu.
Sí, la gestió de l'aigua mateix, a l'aprofitar els productes que els hi sobren als veïns, com és la palla, perquè nosaltres no haguem de treballar tantes vegades la terra. Bueno, tot un seguit de coses que ens ha ajudat a mostrar, uh-huh. o a fer com un conglomerat, no? Amb un segell, dir, doncs mira, tenen aquest segell. I
sabem, sí, que identifica, no? Al final el segell el que ajuden és al consumidor a identificar, no?
Sí.
Dius, i t'identifica, ja saps que aquest vi o aquesta marca, el que sigui, projecte, exacte, ja saps que treballa seguint segons quins paràmetres, no?
Sí.
Potser hi ha molts que ho fan i no tenen el segell, no? Però entenc que interessa, no? Com a marca, sí. Tenir el segell per això, per aquesta cosa d'identificar. Parlava abans l'Isaac, deia, diuen allò que darrere cada vi hi ha una història. Clar, en el vostre cas, que viviu el procés tot i ho feu tot vosaltres, des del principi, no? Des de la plantació fins al final, tot l'embotellament tot plegat. Jo no sé si això una mica és com un parc, o sigui, cada any és com... O sigui, cada any és el mateix neguit, perquè clar, al final...
Sí.
I a més aquests productes és que a mi m'al·lucina, perquè clar, com que òbviament hi ha molta responsabilitat vostra, però després aquí el clima no? Té molt a veure. Aleshores... Com viviu tot aquest procés? Jo sé que us hi dediqueu i que sou professionals i heu plegat, però jo no sé si es viu realment amb cada any amb el mateix neguit, si això arriba un moment en què un hi aprèn, no? I respira i viu i no es posa nerviós o no es neguiteja. Com has viut aquest procés?
Home, l'angoixa hi és, però l'experiència
també
ajuda. Ajuda, llavors és... Bueno, jo me'n recordo la primera pedregada que vam patir a Llivins, per exemple, la primera... Ostres, saltaven les llàgrimes dels ulls. Però bueno, doncs, tot seguit, a la mínima que vam poder, vam fer la inversió de les xarxes. Doncs ja ho viviu d'una altra manera, perquè hem fet una acció física, no? Però sí que es viu amb angoixa, però també és el que enganxa, Carola, perquè és el que tu crees. Tu has de prendre decisions i el producte la pots encertar i la pots pifiar. I són uns nervis, però uns nervis que és adrenalínic. No sé com
sí, fent el símil és una mica com el de l'actor, eh? Que per molt que sigui actor, abans que surt a dalt de l'escenari, sempre té aquell nervi,
sempre,
no? Aquell neguit i diuen, si no el tinc, malament.
Malament.
No? Doncs
és que no
estic
prou motivat.
Ser així, no? És a dir, heu de tenir sempre aquest nervi.
Efectivament, perquè són moltes decisions durant tot l'any, algunes les pots controlar, d'altres no, però al final estàs allà i estàs enganxadíssim. Jo sempre dic que és... I tu tens una filla, al final és com tenir un fill, vull dir, et pren un munt de nervis, et treu els calés, molts mals a cap, però també et dona molts, molt, molt bons moments, no? I al final també doncs, és això amb el que ens quedem, amb el que ens atrapa.
I en tot el procés, fins que tenim el vi aquí al davant, quin és el moment més difícil o més angoixós i quin és el més satisfactori. No sé si, per exemple, ara a mi em ve el cap, no? El primer tas de dir, vaig a provar a veure com ha quedat aquest vi, si és un moment d'angoixa màxima i quan el tastes després de relax màxim, o no sé com es viu això.
Per mi, Isaac, el moment de més tensió és la decisió de la data de barema. Perquè allà et jugues tot, diguéssim.
I... que és quan, clar, és que coneixem una mica l'Anna, és quan de sobte l'Anna es converteix en la dona del temps.
Sí. Perquè, o sigui,
sap cada minut el que passarà al cel de la seva vinya. Com per on ve el vent, per on bufa, si caurà una gota, dos o mil, ho sap tot, eh?
Entres... De fet, jo sempre ho dic, un dia hauré de fer una menció especial al Meteocat, a les meves etiquetes, perquè m'aguanten trucades, mails, i m'atenen, i fins i tot, bueno, hi ha l'Estel Figueres, assegurit, que treballa al Meteocat i, bueno, tenen debats dins l'equip per decidir la data de la barema del Daneu.
Del Daneu.
El Daneu i el de gel, perquè, clar, les gelades són molt difícils
preveure.
De preveure. I, bueno, o sigui que no estem sols. No estem
I quant
sols.
De temps és això, Anna? Quant de temps s'allarga? És a dir...
La decisió...
Sí.
Poden ser setmanes. Poden ser setmanes. Clar, jo... Aquest és el...
Caram, a casa aquelles setmanes deuen ser intenses,
No, per tu potser és un altre moment, el moment d'atenció màxim.
Sí, per mi el moment de màxima atenció és ara, quan comença a brotar la vinya i estem amenaçats per les gelades a primavera. Que aquí també, doncs, bueno, davant del risc d'aquestes gelades, on el risc és perdre-ho tot, no és que et quedi millor o pitjor, sinó que és perdre-ho tot, doncs clar, a més és dramàtic i no hi pots fer res, o quasi res, no? Aleshores... I doncs això, estem de nou molt, molt, molt pendents de la meteo, de si hi ha núvols, d'on ve el vent o no, i si ens toca
pujar,
fer foc, fer fum i combatre la gelada com sigui. I són els moments de màxima tensió, però que alhora també enganxen.
Clar, anava a dir, en aquests moments de màxima tensió segur que deu haver algun moment que deveu pensar... Per què no em podia dedicar jo alguna cosa?
Ui, mare meva.
Cada any.
Sí.
Per què no podríem tenir una rutina? Per què no podríem tenir una vida? Però bueno, el meu avi ja ho deia, quan ho tens al carrer, clar, el pagès sempre ho té al carrer. Llavors, és el que diu l'Isaac, pots obtenir un producte que t'ompli i que et quedi bé, però cada any tens el risc de tenir-ho tot al carrer fins que no ho entres al celler.
Perquè entenc, pel que expliqueu entenc que no, però clar, de vegades aquests projectes, no hi ha molta gent que pot treure projectes així més o menys petits, van creixent i arriba un moment en què un diu, jo ja m'aparto, diguem, d'aquesta part més tensionant, més dura, delego en altres persones i m'allunyo i em dedico a la part més fàcil o menys tensionant. Jo no sé si això us ho plantegeu o us enganxa tant que vosaltres encara voleu o voleu sempre estar controlant això, podem prendre vosaltres aquesta decisió?
Bueno, jo crec que el que ens enganxa, i és la nostra arrel també, és l'agricultura, és l'enologia, i és estar allà a davant de qualsevol decisió d'aquestes, i és això el que ens enganxa. Després, també hi ha tasques més avorrides, de fer pressupostos,
estar
davant de l'ordinador, això és el que potser no portem també i ens agrada menys, evidentment, però no volem deixar a nosaltres dos la part aquesta més tècnica de camp. Després hi ha altres companys de Llivins, que són ells els que porten aquesta part, no?
Clar, ho dic perquè igual hi ha altres projectes que potser altres podem conèixer, no?, que s'han anat fent grans amb el temps i que potser s'hi van començar fent camp, però en determinat moment van dir, del camp ja me n'allunyo. Però s'us veu com molt enganxats, és a dir, que realment sembla que és la part que més us agrada, justament.
Home, jo si haig de delegar serà la part comercial. La terra i l'elaboració és el que més m'agrada. Són preferències, I ja et dic, per sort, a Llivins som 5... que som nosaltres dos i tres de Llívia, i tenim les tasques bastant ben repartides,
molt ben
definides. O sigui, un s'encarrega més de l'administració, de tot el que diu l'Isaac, no? De portar comptabilitat, tot això, és la que ens diu no gasteu. Una altra, més del dia a dia, doncs de tenir el lloc bé, que no entrin les vaques, que, bueno, totes aquestes coses, i una altra... que és un crac comercialitzant, o sigui que... però sí, jo l'agricultura i la part de l'elaboració, sobretot, jo crec que a nosaltres dos és
sí,
el que ens agrada més.
És que al final és la base del projecte. I a partir d'aquí, com ho delegaràs, això? I al final...
al final és, clar, clar, és on comença sí, tot plegat, no?
Totalment.
Queda clar que, a més, on te deixeu. Tot això és a Llívia, com dèiem, són com d'alguna manera dos sitgetans a Llívia que... Ells no ho diuen, però jo crec que bona part de l'èxit també del projecte de Llívins, o no ho diuen ara, segurament estaran d'acord, és que van fer una tasca probablement també molt treballada i molt bona d'integració en el territori, és a dir, no vau entrar a Llívia jo com qual elefant en catxarreria, van conèixer la gent, el territori, s'han fet d'allà, allà us tracten gairebé com d'allà, no? Podríem dir, i no sé, de la mateixa manera... Que heu portat com Llívia Sitges, no? Amb Llívia, no? Plegant, no sé si també d'alguna manera sentiu que heu portat Sitges també cap a Llívia, no?
Home, i tant, a mi, sóc... I tant, la de Sitges, que on te vas així? Ve a veure's a la platja, però sí, sí, home, i tant, tenim una molt bona relació. Però és veritat, com en qualsevol territori, sense gent del territori no pots fer projectes de llarga durada. I menys de treball de la terra, d'un producte... Ostres, arribar a un restaurant a Llívia i que puguis veure el teu producte, això és gràcies a la gent d'allà, és, no? Vull dir, els que sempre han nascut allà. I ells també estan orgullosos de poder fer un projecte nou a casa seva. Vull dir... Bueno,
sí, i agraïts, no?, de que al final...
És una balança.
Que hagi vingut algú de fora... Sí, però sabem que no sempre passa, és a dir, no sempre arriben projectes a territoris nous i arriben amb uns interessos i no necessàriament
sí,
són respectuosos amb el territori,
sí,
no?
Sí, perquè aquí la diferència és que no és que sigui un projecte que hagi arribat a un territori, sinó que és un projecte comú a la gent del territori.
De territori.
De territori, sí.
Sí, perquè l'agricultura també ens dona això, Carola, que l'agricultura, quan tu treballes la terra... ja estàs treballant en el territori. Aleshores, clar, ja hi tenen una estima especial perquè tothom del poble ha passat a veure la vinya, a la mateixa propietària de la terra és qui ens avisa si cau un centímetre de neu, si plou... O sigui, hi ha una estima perquè és un projecte... Quan treballes amb la terra i la gent de terra ens uneix... que ens agrada cuidar el territori.
Però sempre serà la de Sitges, que està a Llívia.
Sí,
Isaac,
sí.
Això hauràs de portar-ho amb tu. Ja... Ho tens assumit.
No?
Ets el marit de la de Sitges, no? I el pare de les de Sitges,
nena,
no? és el que tenen els sitgetans, no? Que
sí.
Anem arrossegant com...
Sí, sí, sí.
Aquesta marca a tot arreu. Vinga, ja per acabar, parleu-nos d'aquest vi, que ha guanyat aquest premi, que d'alguna manera era com l'excusa per portar-vos de nou a parlar del projecte, d'aquest Daneu 2022. Què té? Com és aquest Daneu 2022?
Doncs és un vi de monovaridat de Sauvignon Blanc que el vam collir aquest any el 2 d'octubre del 2022.
Sí.
Va ser
un... Ara, un perdó, Matís. Recordeu
sí.
la data exacta de totes les
sí,
baremes?
No, bueno, de totes potser no. Però
d'algunes sí, no?
I aquesta
quasi
la tenim
totes.
Molt present. I va ser el dia 2 d'octubre, també amb una barema que ens agrada que sigui així, que és molt oberta, a amics, a família... És una de les coses boniques del projecte, també, no? Que sigui més obert. I aleshores, després, doncs, bueno, va ser una fermentació molt lenta, perquè
molt.
Ha fet molt de fred també aquest hivern, al principi de l'hivern. I el producte resultant doncs, és un vi molt, molt fresc, amb nas, molt, molt intens aromàticament, de fruites molt, molt cítriques, tiòliques, de pomelo, aranja, bueno, molt, molt fresc en nas, i en boca és un vi molt, molt agradable, que omple molt la boca, que té una acidesa natural que la fa també característica d'aquest vi, que és que fa que sigui molt duradent al temps. I aleshores aquest vi és una de les nostres també sorts, no?, d'estar doncs, amb alçada que disposem d'aquesta acidesa natural, tot i ser un vi blanc del 2022, n'estem convençuts que són vins que aguanten molt bé amb els diferents anys que venen. Són vins blancs de guarda. Això també ja amb els nostres 5-6 anyades anteriors doncs ja ho estem veient, però això és gràcies també una miqueta a aquest concepte d'alçada, d'acidesa natural, que ens dona que els vins blancs puguin envellir molt bé amb el temps.
Com ho faltes i vau dir, és aquest. És ara què, aquell moment, Anna?
Bueno, doncs la veritat és que... mira, això també ha sigut arrel del canvi climàtic. Bueno, a part de la satisfacció de veure, ostres, ha sortit bé. Nosaltres diem, els primers 15 dies d'agost, que ens va ploure cada tarda, va ser la cosa diferent respecte als altres anys, d'acord? Ens va omplir el raïm, aquelles pluges, i jo crec que també va ser gràcies a aquells dies que aquest vi ha quedat així. No, no sé si m'explico
bé. Sí, sí, perfectíssimament.
Perquè, tal com diu l'Isaac, té molta intensitat aromàtica i alhora t'omple la boca, però és com desengrassant. Té una línia, com una columna vertebral, que en diem nosaltres, una acidesa punxant i elevada, que ens dona la terra.
I qui el vol tastar? Home, el millor que poden fer és fer una escapadeta cap a Llívia, que a part és un lloc xulíssim, desconnectaran, sortiran d'aquí de la cosa així urbana, no? Vagin cap a Llívia, vagin cap al Wine Corner de Llívins, i a més allà els explicaran i el tastaran com cal. Però, si algú que diu és que ara mateix no em va molt bé a Llívia, on el poden tastar aquest vi aquí a Sitges?
Aquí a Sitges, en diferents restaurants, i a la botiga d'en Pocholo, al Perbaco.
Al Perbaco?
Sí.
Doncs ja ho saben, que queda... Home, un vi que...
Ho tenim fàcil.
Sí, un vi que, millor explicat, no pot, i que a més a més acaba de rebre aquest premi del Concurs Mundial de Sauvignon, aquesta medalla de plata. Atenció, era un concurs en el que participaven 1.200 vins de fets amb Sauvignon Blanc d'arreu del món. Per tant, un concurs que, òbviament, premien gent que en sap. Per tant, queda clar que és un vi de gran qualitat i que doncs, té aquest segell sitgetà, que no posa el vi, però ho diem nosaltres, perquè el fan l'Anna i l'Isaac. Nois, moltíssimes gràcies, com sempre. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Que vinguin molts més premis i que els puguem seguir explicant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.